ciutat diferent la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
De l'1 al 10 de desembre, Terra Santa al complet amb el Club Més Amics. Israel i Jordània al teu abast en un pelegrinatge de 10 dies organitzat per les parròquies de Sant Pau i Sant Josep de Girona. Terra Santa al complet amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Senyores i senyors, amigues i amics, estic molt feliç de poder-vos anunciar que a partir del proper dissabte, dia 3 d'octubre, anirem més enllà, amb un magazín per nenes i nens d'1 a 100 anys, de les 14 hores a les 16 hores de la tarda, tots els dissabtes i diumenges, a Ràdio Estel.
Més enllà, amb Toni Guerrero.
Quina felicitat!
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Tres minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i de la Blanca Aranyó a la producció. Les eleccions de diumenge passat dibuixen, com tots sabem, un panorama complicat i alhora molt interessant. Més enllà de la irrupció ahir de la notícia, que és la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de citar Artur Mas com a imputat pel 9-N, ara la situació política i social, sens dubte, requereix un diàleg constructiu. Aquí i a Madrid, entre els partits i entre les institucions, entre les persones i entre les entitats. Un diàleg, en definitiva, de tothom. El benestar i les necessitats dels catalans, que són moltes, requereixen un clima més serè, el qual segur que no ajuda el fet de plantejar alternatives a la independència o la sobirania de Catalunya només amb el tan comentat compliment de la llei o del marc legal vigent. El bé comú des de la legitimitat i el respecte de totes les opcions polítiques, com ens han recordat els bisbes de Catalunya i altres instàncies de la nostra societat, hauria d'estar, ara més que mai, per sobre d'altres interessos. Això sí, sense ignorar que hi ha un resultat electoral, clar, tot i que sigui interpretable, però amb molts centenars de milers de catalans que s'han expressat a les urnes a favor de la independència. Dit això, també és cert que el caràcter plebiscitari, amb percentatges i nombres de vots i una dimensió que no tothom comparteix, no és clar, ja que les opcions independentistes certament no han arribat al 50% dels sufragis. No sabem, en qualsevol cas, de quina manera es construirà el futur immediat de Catalunya i es governarà a partir d'ara el país. Caldran, això sí, moltes dosis d'obertura, de comprensió i, sobretot, de molt de respecte entre tots, en la vida política i també en la societat. De la situació política i també, si tenim temps, de la situació internacional, especialment amb la mirada posada a Síria, parlarem avui en el nostre mirador. Una tertúlia que compartim amb Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
També és amb nosaltres Ramon de Veciana, que és advocat i membre del partit UPyD a Catalunya. Bona tarda, benvingut, senyor de Veciana.
Bona tarda.
I finalment completem les presentacions saludant Lluís Serra, germà marista i també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, els vull demanar, ara que tenim una notícia d'aquesta tarda, que és que s'ha confirmat el resultat de diumenge després del recompte del vot exterior amb 11.000 catalans que han votat, d'ells gairebé 6.000, aproximadament la meitat, a Junts pel Sí, i la resta queden repartits entre altres formacions. Això no varia, com era previsible, tenint en compte els càlculs de la llei d'ON, no varia el que és la composició del Parlament i el resultat de les eleccions de diumenge passat. 62 diputats per a Junts pel Sí, 25 per a Ciutadans, 16 per al PSC, 11 per a Sí que es pot i al PP i 10 per a la CUP. Això és el resultat inqüestionable. Els vull demanar en una primera roda, si els sembla, una breu valoració del que són aquests resultats. Després podem entrar en altres consideracions, però si els sembla, centrem-nos en els resultats primer.
Bueno, és cert que la situació resultant d'aquestes eleccions és complexa. I això jo crec que no és una novetat, en tot cas, eh? Jo crec que realment, des del punt de vista de la lectura que es pugui fer, i entenc que puguin haver altres tipus de lectures, jo crec que des del punt de vista dels partits sobiranistes han guanyat aquestes eleccions, i les han guanyades, jo crec que clarament, des del punt de vista dels escons, eh? I dic, des del punt de vista de vots, com que aquesta lectura és difícil de centrar, perquè el no poder fer un plebiscit a través d'un referèndum ha tingut que ser a través d'una via que no era l'estrictament adequada per fer una valoració exacta de lo que són vots a favor i en contra, jo, la meva lectura i el meu recompte, però que és un recompte que jo diria que és particular de vots, em diu que el sí ha guanyat el no. Perquè hi ha un conjunt de formacions polítiques que ja ho han manifestat així, no volen que se'ls escriveixi ni el sí ni el no. En la qual cosa diu, escolti, els que són clarament sis, quan són? Doncs, escolti, sobre el total, 47,8, aquest jo crec que no hi ha dubte. El no, quan són? El 40%. I el diferencial entre això i la totalitat són vots que no es poden escriure ni a una línia ni a una altra. Doncs jo crec que des del punt de vista de vots aquestes eleccions han donat un resultat favorable als independentistes. El panorama final és un panorama d'extraordinària complexitat i molt difícil de gestionar, i això ho tinc que reconèixer.
Uh-huh. Senyora Veciana.
Sí. Jo coincideixo en parlar amb el que ha dit el Lluís, és a dir, és clar...
L'Ignasi.
El
Lluís és jo.
Avui que són tres, evitem confusions.
L'Ignasi, no, que evidentment el futur escenari és molt complex. Tant amb la vessant del procés, que jo crec que el repte que havia plantejat l'Artur Mas ha fracassat, és a dir, ell volia fer un referèndum que donés més allà el 50% dels vots i amb això legitimar aquest procés, i crec que no l'ha legitimat. És més, inclús fer un plantejament de tirar endavant amb només el 50% dels vots és temerari. Recordem que per canviar l'Estatut de Catalunya necessiten 2/3 parts del Parlament. Per tant, per fer durant aquest pas necessitarien bastant més de 2/3 parts. I l'altre escenari, que és molt important, és tenir un govern. I a hores d'ara ni tan sols sabem quin és el possible president de la Generalitat. Artur Mas crec que ho té més difícil. Avui Quim Arrufat ja ha advertit que la CUP està per sobre del president, de la immediatesa de nomenar un president, que volen fer una proposta més recorregut. Per tant, jo crec que això és un fracàs polític per Artur Mas i l'escenari és molt complex, francament. Jo crec que com deia l'Ignasi, doncs a l'entrada cal diàleg, i un diàleg constructiu, perquè, si no, seria una legislatura o molt curta o políticament molt, molt aspra.
El que passa que en el diàleg han d'intervenir tots, clar.
Clar, clar, és obvi. Mm-hmm.
Germà Lluís Serra.
La victòria secessionista està clara, el procés continua, hi ha enfonsament del PP, mm-hmm, divisió de les forces constitucionalistes del PP i Ciutadans, mm-hmm, que reparteixen el mateix espai, pràcticament. Després, un enfortiment, en certa manera, perquè no s'ha enfonsat del PSC, del Partit Socialista. Clar, això ho dic jo, no? Ho diu Aznar. Uh-huh. Això és l'anàlisi que ha fet Aznar i que possiblement és dels més lúcids que s'han fet a Madrid. Uh-huh. Perquè a Madrid, si sents el Rajoy, sembla que aquí no passa res. Una cada quatre catalans diuen... A veure, no.
Segur que el PP a nivell intern haurà de mirar molt amb lupa aquests resultats.
Aquest és Aznar, no sóc jo.
Aznar ha donat avís, però segur que no és l'únic dins del PP que fa aquests avisos.
Perquè
aquests
ja diu, és el cinquè avís que faig, diu ell, perquè les coses no van segons el que hi creu, o la FAES, que és el seu laboratori d'idees. No? Uh-huh. Aleshores, aquí... La pregunta és diferent a la que has fet tu a l'inici. Has dit el repartiment del vot per correu. que ha passat el vot per correu.
Del vot a l'estranger, eh? Del vot...
No, sí, no, no, no perdó, vot de l'estranger, sí, però sí, de correu.
Perquè el vot per correu d'aquí
sí,
es compta abans.
Aquí és diferent.
Sí.
Però aquí jo penso que és un dels majors escàndols en una democràcia. Imaginem que una ciutat de 190.000 habitants no pugui votar. Uh-huh. És a dir, això passés... Mira, tal ciutat d'Espanya no ha pogut votar. Una que tingui 190.000. Que
han,
no sé
han votat, sabem que han votat 11.000 d'aquests 196.000.
Sí, però fins i tot a Roma les paperetes es van desaparèixer i ningú no sap on estan. Uh-huh. És a dir, això és realment greu. I, però també es pot explicar per què han desaparegut o per què s'ha bloquejat tant. Perquè el percentatge de recompte està donant un 60, un 70% favorable als partits independentistes, és a dir, Junts pel Sí i també
la CUP.
La CUP. Aleshores, clar, s'explica per on es vol retallar d'alguna manera...
Vostè atribueix directament home, evidentment, aquests problemes
és a, dir, a... A veure, si això... Jo he viscut a l'estranger. He viscut a Roma durant uns anys, ja fa anys, vaig viure 6 anys a Roma i sé una mica les coses aquestes, però en aquell moment encara era molt endarrere, com per dir això, no? Però ara, realment, això és un bloqueig. I gent que ha fet un esforç immens per anar a votar no ha pogut. Clar, quan la gent diu, per exemple, jo estic d'acord amb el tema aquest dels anàlisis que s'han fet del percentatge, sobretot l'Ignasi, que ha dit la majoria absoluta d'escons, i és clara. Però atenció, la majoria relativa és pel secessionisme o per l'independència. La majoria relativa, perquè no es pot comptar els, quan ells mateixos s'han exclòs, per exemple, Barcelona sí que pot, o per exemple, Unió Democràtica Catalunya, han exposat que no els poden alinear ni amb uns ni amb altres. Ells mateixos ho han dit. Per tant, per què els afegeixen com si fossin anti? Quan ells mateixos ho han dit. I fins i tot ho he sentit del partit animalista, del partit pirates i altres que hi havia també a la llista, no ho he sentit. Però d'aquests tres he sentit directament representants qualificats d'ells que han dit, no, escolti, a nosaltres no en fiquin ni amb uns ni amb altres. Per tant, si excloem aquests vots, efectivament, ha guanyat per minoria, o sigui, per majoria, no absoluta,
majoria simple,
ha guanyat la independència fins i tot amb vots. No només en escons, però en escons amb majoria absoluta.
Sí, això està clar, l'anàlisi està clara.
Que, clar, és que si no es fan uns anàlisis correctes, després, si el mateix PP ja té dos anàlisis completament diferents, el de Rajoy i el de l'Aznar, doncs no és bo que hi hagi uns anàlisis que traeixen les xifres. Primer mirant les xifres, després pots matitzar, però veu sembla amb... interessant, no?
Interessant, sens dubte. Veuen vostès algun escenari de govern sense Artur Mas, amb alguna alternativa, ja que havíem parlat alguns de vostès, de la complexitat?
Jo crec que és desitjable, és a dir...
Vostè ho veu com a desitjable, però sí, més enllà del desig personal, que potser vostè el desitja que no sigui Mas, altres desitjaran que sí...
Personalment no desitjo res, vull dir, no tinc cap interès a que sigui el senyor Mas o un altre, sinó políticament, és a dir, a vegades un canvi d'interlocutor facilita els diàlegs polítics, i crec que Mas és un polític cremat, a més, tenint en compte que està imputat o serà imputat dintre d'uns dies formalment pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Crec que això no és bo per la democràcia, que hi hagi polítics imputats per delictes greus, com és el cas d'Artur Mas. Per tant, jo crec que un canvi d'interlocutor pot facilitar un diàleg amb el govern espanyol i que això doni fruits, diguéssim, per buscar l'estabilitat, que és una de les coses que ens tindria que preocupar a tots pel tema de l'economia, perquè el tema català no és només un tema identitari, és un tema que al final afecta l'economia.
Com ho veuen els altres? El tema de l'escenari amb Mas o sense Mas?
Bueno, jo crec
la CUP pot acceptar finalment un govern amb Mas, encara que està dient que no, reiteradament.
Jo crec que el capital polític que suposa el president Mas és enorme, que el sacrifici que personalment també i políticament ha fet en posant en risc no únicament la seva continuïtat com a polític, sinó també assumint riscos que ja es veuen de que el govern d'Espanya doncs, ha aprofitat per totes les escletxes per poder portar-lo davant dels tribunals. I jo crec que això no es pot dilapidar ni es pot marginar i que al revés. S'ha d'intentar sumar a el que seria el capital d'aquelles forces que realment el que pretenen és fer un estat català independent. Una altra cosa és la realitat. La realitat jo crec que en aquest moment és necessari un diàleg entre les forces sobiranistes, sobretot entre Junts pel Sí i la CUP, cercant els punts de coincidència que hi puguin haver i sobreposant i valorant, en tot cas, els pros i els contres prioritzar el que un president que ens ha portat allà on estem, que alguns ho valoraran negativament i uns altres molt positivament, si realment és un capital que podem prescindir en aquest procés. Jo crec que realment és un capital que no s'hauria de menys tenir, que haurien de trobar les fórmules que permetessin que la CUP, d'una forma o d'una altra, sigui a través d'abstenció, sigui a través de...
d'algun vot.
De la
l'abstenció...
De la llibertat de vot.
Amb l'abstenció de tota la CUP en una segona votació no podria sortir Mas amb 62 diputats, això està calculat. Ja.
Inclús el Catalunya Sí que es Pot també podria donar-se la mateixa circumstància, en la qual una situació de lliure vot en el moment de la investidura, que probablement no seria en primera instància, sinó que probablement li faran gruar, eh? Això ho tinc quasi clar, que estic convençut de que no serà en primera instància i que probablement, de la mateixa manera que Andalusia ho van veure amb la senyora Susana Díez, probablement també ho veurem aquí a Catalunya.
Serà un cas semblant al d'Andalusia, creu vostè?
Jo crec que molt possiblement, que es tensionarà la corda tant el que sigui possible, com perquè al final, d'una forma o una altra, es trobi una fórmula de consens. Això debilita el procés, aquesta situació debilita el procés.
No, i segurament debilita l'estabilitat política de Catalunya. En això però, potser tots vostès tres, des de la discrepància, estaran d'acord.
Sí, bé, però aleshores que Ciutadans, Inés Arrimada, la mateixa nit, que ja digui dimissió de Mas i eleccions... No, aleshores, Ciutadans vol
l'estabilitat... Això, com a mínim, va ser sorprenent, això.
Uau, sí. Però anem al tema que preguntaves, no?
Sí.
A mi jo penso que hi ha una cosa que molta gent, per exemple, que ha anat a les grans manifestacions de l'11S, o que simpatitzen la idea de la independència, etc., està molt disgustada ja de tot, després del 9N, tot l'enrenou que hi va haver, de que la gent que era favorable a la independència es baralés entre ella. Mm. I que no sapiguessin estar amb l'objectiu final, han d'estar d'acord o no. És a dir, això crec que va molestar molt. I ara torna a carregar la mateixa cosa. És a dir, aquesta exigència de la CUP, segons la qual sembla que no poden canviar res el que han dit amb aquest aspecte, penso que està generant. Perquè una de les acusacions que li han fet a Mas... No estic en acord. És a dir, quan parlen de retallades, sí, clar, les ha fet. A veure qui de Catalunya, quin partit de Catalunya que hagués governat. Uh-huh. Ho hagués fet sense retallades. Quan tu no disposes del líquid, sinó que tot ha de venir. Tu el dones tots els diners i després et tornen el que volen. Aleshores, en aquest sentit, tenint un Andrés Mascudell, que és una persona, en aquest sentit em miro, perquè aquest podia viure molt tranquil·lament amb un prestigi internacional, etc. I resulta que s'ha ficat amb el tema que hem de treure endavant i han de vendre seus de la Generalitat per pagar, etc, etc, que també ha hagut d'assumir el deute del tripartit, que era un deute important, i ara s'ha augmentat amb tot el tema que tenim. Clar, el tema de retallades, acusar, és a dir, és molt fàcil, jo puc ser un partit que ja sé que no guanyaré, que no governaré, pràcticament. Però puc posar unes exigències tan altes i tan sublims que si governés, tot això no passa. Que és el mateix que li va passar a Syriza
a Grècia.
Va prometre moltes coses i al final que ha hagut de fer moltes d'aquestes promeses no es poden fer. O sigui, s'ha de ser realista. I en aquest aspecte, el tema de retallades no és una postura realista acusant només, perquè s'ha de veure per què s'han fent retallades. Si aquí es disposés per exemple, a Espanya es hagués pogut retallar l'AVE, doncs no s'ha fet. És a dir, hi ha altres coses més elementals. Sí, s'ha pogut...
No estem entrant en molts temes, no? Li agraeixo molt que...
Però és que hi ha aquests aspectes, no? I que després no vinguin a les ambaixades, que només el que va suposar l'ambaixada espanyola de Marroc ja va gastar més que totes les ambaixades de no sé quant tipus, eh?
Bé.
És a dir, que en aquest sentit penso que seria un error dilapidar, i amb això estic molt d'acord amb l'Ignasi, dilapidar el capital que significa en aquest moment... l'Artur Mas internacionalment, etc. Perquè bé. Aquí hi ha una cosa que veiem fins i tot un Ubasar ho va dir, no? Diu, hem d'aprofitar l'acturament l'odi a Mas. És a dir, això no és una cosa que surt, és una cosa que s'ha provocat. I aquí el CUP seria el que més facilitaria justament a les forces del sistema que ells diuen desobeir, justament que es carregarien que entre cometes s'ha desobeït, entre cometes, perquè s'ha de matisar el sistema.
Han parlat vostès, d'una manera o d'una altra, del concepte o la possible viabilitat d'una independència amb l'escenari polític actual. Ara, potser no els demano que entrin a valorar o discutir si aquests resultats poden permetre a nivell parlamentari un procés d'independència. Segurament uns diran que és més viable, altres diran que no. Segur que els que ens escolten també ho veuen de diferent manera. però, clar, amb l'escenari actual i sent realistes, de quina manera es pot discutir? Sobre la independència o sobre altres vies que augmentin el poder o l'autogovern de Catalunya? Bé, perquè el diàleg també de vegades implica cessions, cedir, i potser
perquè
el nou govern català...
Perquè hi hagi diàleg té que haver com a mínim dos a la taula amb ganes de dialogar.
Sí, sí, cedir aquí i cedir a Madrid, naturalment, eh? I dintre dels partits d'aquí també cedir entre tots. Com es va fer potser la transició democràtica.
Jo crec que realment, primer, ha d'existir la taula, ha d'existir aquelles persones que realment tinguin ganes de dialogar sobre unes bases en les quals puguin tenir un escenari de futur en el qual poguessin arribar a estar d'acord. Això vol dir moviment. I probablement moviment en els dos sentits. Jo el que veig és que fins a un cert punt, si en algun moment hi havia la intenció des de les posicions sobiranistes catalanes de fer moviment, ara aquest s'ha enrocat. S'ha enrocat davant d'una posició en l'altra banda d'absolut immobilisme. No? Finalment, dius, escolti, jo sí vaig dient, escolti, jo vinc a parlar amb vostè, vinc a parlar d'un pacte fiscal, vinc a parlar d'un estatut que augmenta l'autonomia de Catalunya, vinc a parlar d'aspectes que són reivindicacions que ja gairebé són històriques, que jo poso sobre la taula per poder-les discutir. La solució és dir, escolti, és que d'això no em vull parlar, vostè em ve ja amb la carta feta i no li penso contestar perquè no sé què, al final, clar, acabes prenent la posició de dir, escolti, doncs si no tinc amb qui discutir, el que fa és reforçar la meva posició. Si per l'altra banda ens trobéssim un escenari polític diferent al que tenim actualment, després de les eleccions generals, en els quals hi hagués la possibilitat de tenir en la taula dos elements que vulguin arribar a un cert punt de coincidència, jo crec que les coses canviarien radicalment. Jo crec que arribarien, inclús des del punt de vista de Catalunya mateix, podria hi haver un moviment potser més moderat que no el que ara actualment tenim, que és molt radical. Però per l'altra banda, d'haver algú que realment doni un pas endavant. En aquestes eleccions que acabem de fer, no hi ha hagut ni una sola proposta. Ni una sola proposta.
Avui
Más de lo mismo, i si no t'agrada, dos tasses.
En la sessió de control al govern, al Congrés dels Diputats, entre moltes altres interpel·lacions, el diputat Josep Sánchez Llibre ha demanat a Rajoy una proposta política, això que diu vostè ara, senyor Arbussà, i també Rajoy ha parlat del problema de Catalunya i d'intentar resoldre'l. Sembla que encara que hi hagi immobilisme, potser almenys ha reconegut, no?, que hi ha un problema.
Sí, jo crec que l'Ignasi ha esmentat una cosa molt important, que és falta aquest escenari que s'ha de resoldre, que és el pròxim govern espanyol i el pròxim Parlament. Jo crec que ara estarem en una situació d'estand-by, uns perquè tenen prou problema amb constituir el govern a Catalunya i els altres perquè no sabem qui hi haurà dintre d'uns mesos governant Espanya i portant la direcció política. Jo crec que hi ha hagut insinuacions per un cantó i per l'altre d'aquesta possibilitat de trobar, d'aquesta taula que parlava l'Ignasi, de dir, doncs, quina per part del Junts pel Sí, Oriol Amat va fer una menció, que després l'ha volgut desmentir, però la manifestació original era que estarien disposats inclús a parlar d'un pacte fiscal i de més, i per part, diguéssim, del sector unionista que diuen, també hi ha hagut insinuacions amb aquest tipus, que tampoc no és la solució que a mi m'agrada com a membre d'un partit polític com UPyD, però en aquest sentit sí que veig que hi ha moviments per a les dues bandes. Evidentment, jo crec que l'única condició que s'ha d'establir per fer qualsevol taula és el respecte a la legalitat. És a dir, si no, és una coacció i, per tant, si els dos interlocutors no respecten la legalitat vigent, que és el fonamental en aquests moments, no pot haver cap tipus de diàleg, com no el va haver amb Mariano Rajoy. Quan Mas va anar allà, va anar al pacte fiscal, sí o sí, i va durar la reunió, potser una hora. Per tant, situacions polítiques complexes no es poden resoldre en una hora.
Sobre la proposta de Mas del pacte fiscal, hi ha diferents versions. Vostè creu que Mas va posar exigències, diguéssim, de sí o sí?
Vaja, jo és la que conec. Jo, si n'hi ha altres, doncs, podem, com igual que podem discutir els números que em fa el senyor Serra, o en aquest cas el Lluís, dels números, podem discutir les versions també dels fets, no? Però vull dir, jo crec que al final la història va marcant unes fites i jo crec que aquesta fita, aquella reunió va durar una hora. No sé qui és el responsable.
En qualsevol cas, vostè creu que la independència tal i com la vol portar a terme Junts pel Sí, defensant unes idees que com totes són legítimes, creu que no és viable?
Jo crec que socialment seria un greu error. És a dir, jo crec que...
O es pot afrontar d'alguna manera, més enllà del marc legal, que ja sabem que és el que és.
És que Junts pel Sí no ha tret ni el 50% dels vots. Llavors, jo crec que pretendre donar aquest pas de canvis de polítiques polític tan, tan radical, sense tenir en compte el 50% de la resta de la població que uns diuen clarament que no i els altres no sabem què diuen, crec que seria socialment molt, molt negatiu. Per tant, jo crec que hem de pensar que Catalunya ha de ser una societat no enfrontada, sense grans tensions polítiques estèrils, perquè hi ha tensions polítiques que són molt estèrils i molt perjudicials, i crec que això seria molt dolent.
I no creu, Ramon, que quedant-se com estem també no és contradir, en tot cas, la voluntat del 50% que dic que dit que sí que vol canviar, l'altre no legitima la immobilitat.
Efectivament, o sigui
que... me quedo com estoy perquè com que no tinc una majoria suficientment consolidada, hi ha una majoria en escons, i jo crec que també en vots suficients, com per dir, com a mínim ens hem de posar a caminar.
Sí.
Com a mínim ens hem de posar a caminar. Trobant punts d'acord, tants com faci falta, però ens posem a caminar, i en quina direcció? En la que ha marcat el que ha votat.
Molt breument, coincideixo. És a dir, igual que no es pot fer per un cantó, no es pot fer per l'altre. Però aquests salts polítics s'han de fer no sobre el principi de majoria, sinó sobre el principi de consensos socials i polítics. Per tant, mentre no aconseguim un nou consens social i polític, crec que donar passos així a batzegades i, diguéssim, forçats, no favoreix ni tan sols a qui el proposa.
Però ara no hi ha consens.
Vostè senyor de Veciana, posava abans l'exemple dels dos terços, per exemple, per aprovar l'Estatut actual va caldre dos terços del Parlament o per altres canvis.
Perquè aquests dos terços el que representa és aquest consens. És a dir, jo crec que aquests canvis són possibles sempre que hi hagin consensos. Inclús aquells que no ens agraden aquests canvis els acceptaríem si hi hagués un consens social d'aquest tamany, de dos terceres parts de la societat. Evidentment no pots estar en contra d'un sentiment col·lectiu tan important, però en aquest moment no existeix. Hem de seguir treballant per buscar aquest consens i trobar el punt del mig. Tothom ha de cedir, això és evident.
Estaríem d'acord en el que sí que hi ha un enorme consens és el dret dels catalans a decidir per si mateixos?
Això tampoc no ho tinc clar. No, perquè quines són les regles de joc que ens hem d'establir? Les que van establir el Canadà, les que van establir el Regne Unit, les que podem establir nosaltres, quin són el nombre de persones que han de votar, quin és el cens, quines són les majories, quin és el cos electoral, tot això, com s'ha de formular la pregunta, el fair play que ha de tenir un procés electoral d'aquesta naturalesa, no sé si sap greu pel Lluís, que no vol...
Lluís Serra ha demanat la paraula i li donarem de seguida.
És 3 segons. El memoràndum que va fer Cameron i Salmon, el més important era el fair play. Jo crec que aquell document, que era un document molt breu, molt a l'anglesa, o molt a la britànica, era un document basat en el fair play. Jo crec que això, en política, és fonamental. Si no hi ha fair play, no hi ha política, i una altra cosa.
Bé, sí, aquí diria que és interessant aquesta afirmació que el sistema de finançament és satànic. I això ho ha dit Cifuentes.
I de quin partit? Cristina Cifuentes, del PP, president
del
de la
PP.
Comunitat de Madrid. Sí.
I ell ha dit que és satànic.
És que, precisament, Madrid
pateix. Té moltes avantatges, eh? Vull
sí,
dir, pateix.
Exacte.
Això s'haurien de dir.
Donar els comptes particulars,
sí,
Madrid.
Perquè sí. totes les grans empreses que van privatitzar, que era de tota Espanya, van quedar sent de Madrid després. O sigui que d'aquí s'hauria de parlar molta cosa. Però que si fins i tot el mateix partit està en contra del mateix sistema de finançament amb una persona tan significada com la presidenta Comunitat de Madrid, alguna cosa està passant. Però jo penso que seria un error només resoldre el tema econòmic o concessions, perquè és una mica el peix al cova. I aquí hi ha una altra mentalitat, per mi, molt més diferent. Espanya té una situació que jo veig molt difícil que canviï, que és l'acceptació democràtica de la diversitat. És a dir, si no s'accepta que hi ha diversitat i que tothom ha de ser uniforme, i això són herències dels sistemes anteriors, el sistema franquista, o tots iguals o res, doncs no. Doncs resulta que hi pot haver diversitat i ningú s'ha de sentir ofès ni atacat perquè hi hagi diversitat. Ara els Balears faran l'anul·lació dels toros, per exemple, als Balears. Doncs aquí, quan es va fer un enorme impacte, però resulta que ho havien fet abans a Canàries o tenien fet tal, i no va passar res. O sigui, això no pot ser, perquè el problema és que s'ha utilitzat Catalunya com a arma electoral. I aleshores, com un per treure vots. És a dir, el gran problema i els grans causants del problema actual, en gran part, perquè és molt més profund i de llarg termini, o de llarg recorregut, és Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, que són els que van moure tota la campanya i que van portar les paperetes contra l'Estatut de Catalunya, que l'Estatut de Catalunya, què diu? L'Estatut vol dir que està dins d'Espanya. No era un estatut separatista. o secessionista o independent, millor dit, diguem independentista. No ho era, perquè un estatut vol dir que està en la legislació espanyola. Doncs aquells van moure terra i ara i ara, per què? Per guanyar vots contra els socialistes, que el Zapatero havia dit, doncs aprovaré l'estatut o què s'ha de dir. Clar, aleshores què? Han utilitzat això, van fer campanya, boicot als productes catalans, etc. Tot aquest tema, ara qui ho resol, tot això? La llengua, què han fet? Diuen, no hi que fracturar Espanya, però resulta i diuen que fractura. Estan fracturant des d'Espanya el català? Uh-huh. Si tu mires, per exemple, vols treure un bitllet, tens valencià i català com si fossin dues llengües diferents. En canvi, de... perquè no posen leonès, murciano, andaluz i tal.
I en el cas de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears, no li sembla que una independència de Catalunya també separaria encara més?
No, no té per què separar la llengua. No, Mèxic no es va independitzar d'Espanya i estan dins de la...
No, certament, la llengua pot seguir sent la mateixa, clar, està,
això no,
està claríssim.
No obsta, això no entén per què, perquè jo penso
però hi ha una
que...
separació política...
No, però la separació de la llengua va ser justament per aconseguir la separació de la política. Perquè si, fixem-nos una cosa, aquestes tres parts, que són València, Catalunya i Balears, què tenen en comú? La riquesa que fa que siguin, des de l'adveniment de la democràcia actual, que sempre donen diners, si mai en reben comparat amb el que donen, perquè encara Balears pitjor en percentatge que Catalunya, i què tenen en comú? La llengua. Doncs han dividit i han fragmentat la llengua, fins i tot Aragó la Pau, en aquell moment, coses
el Franja de Ponent, sí.
I el diccionari de Barrela de Valencià diu que el valencià és la mateixa llengua que el català i que tal. Però el van bloquejar, els del PP van bloquejar aquest diccionari. Clar, estem... I després veiem que no hi ha conductes. No es pot aquí sentir la televisió de València si la tornen a obrir, ni a dalt d'aquí, ni la ràdio, l'AVE aquí no circula, perquè estan fragmentant. Per tant, hi ha una intenció de debilitar aquests tres territoris que podien conjuntament treballar units.
Bé, arguments que en tot cas ens ha donat Lluís Serra. Ens queda poc temps perquè m'agradaria treure el tema de Síria. Només una pregunta molt ràpida, encara que el tema és molt complex. Aquesta citació a Artur Mas, hi ha dues, vaja, una consellera i una exconsellera per declarar entre el 13 i el 15 d'octubre, tindrà conseqüències polítiques sobre l'escenari actual? Creuen que anirà per separat, com intenten dir-nos des de Madrid?
Jo crec que sí tindrà conseqüències polítiques. Això és un bumerang, que li petarà la cara d'aquell que l'ha llançat. Uh-huh. És una instrumentalització de la via judicial per intentar castigar aquell que ha defensat una posició que era la posició de que els catalans poguessin anar a les urnes respectant la legalitat.
Uh-huh. Breument, si pot ser, senyor Labaciana.
Jo crec que sí, jo crec que el senyor Mas, políticament, no pot seguir com a president amb una acusació d'aquesta naturalesa tan greu. Ja es veurà el que passarà.
Ja es veurà el que passarà, i en tot cas, si els tribunals diuen que va ser legal el procés participatiu del 9-N o no. En tot cas, segons els tribunals, sempre. Germà Lluís Serra.
Havia de respondre?
Si creu que tindrà conseqüències.
Clar, la conseqüència és haver-lo posat a judicialitzar el tema. Aquest és el
encara
problema.
Encara empitjora les coses.
Clar, perquè vol dir que és renúncia política. Però aquí hi ha un altre tema, que no és només judicialitzar, sinó que s'ha utilitzat el tema judicial d'una manera barroera, perquè la independència judicial no existeix. Mm-hmm. Veiem per exemple, el president del Tribunal Constitucional amb carnet del PP. Això és una qüestió que... La raó, per què publica La raó el dissabte que hi haurà això? Qui filtra aquestes notícies? Uh-huh. És a dir, les clavegueres de l'Estat estan funcionant...
Ens quedem amb l'interrogant, com a mínim. Avui hem compartit la tertúlia d'actualitat amb l'advocat Ramon de Veciana, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. No ens queda temps per parlar de Síria, ens queda només un minut i mig, però Síria és notícia avui perquè Rússia ha començat atacs contra Estat Islàmic en suport de l'Assad.
Però sí que jo podria dir una cosa que no té a veure amb la gran política, sinó la gent. Estem en contacte amb gent d'Alep, que és la ciutat de Síria, que hi ha els que diuen maristes blaus i que són germans, un d'ells sirià i dos més, que amb la gent d'allà estan fent tot el possible per donar aliments, en fi, vestits...
Els que viuen allà a Síria.
Els que viuen allà, siguin catòlics, musulmans o qui sigui. I s'ha creat un projecte compartit que es diu Projecte Fratelli dels maristes i la Salle, que ja hi ha ara un germà d'aquí, de Catalunya, Miquel Covelles, i després un mexicà, per intentar crear al Líban un servei d'atenció als nens que han d'anar a l'Iban perquè fugen de Síria.
Doncs un bon exemple de no respondre amb la mateixa moneda a la persecució dels cristians, per exemple. No,
és un... no però també una altra idea és no haver d'abandonar el propi país. Això també és una de les qüestions més lamentables.
En tot cas, el més important, el que ens preocupa tot, és que s'aturi la guerra, això sí. Això que no sigui amb més morts, si pot ser, però que s'aturi la guerra.
El que sí que és cert és que és una guerra estranya, que jo crec que no se'ns explica amb els ets i uts, perquè realment s'ha donat suport en moments amb una banda i amb una altra, simultàniament.
Ho hem de deixar.
I realment jo crec que la posició d'Europa és molt difícil.
Gràcies, senyor de Veciana, senyor Arbussà i germà Lluís Serra. Fins una altra. Bona tarda.